Tres quarts de 12 del matí, encarem la recta final de la segona hora del Sant Cugat a Fons d'aquest dimarts 7 de maig de 2013, saludant Carme Mas, sotspresidenta primera de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vall d'Oreix. Molt bon dia, Carme.
Hola, bon dia, Sergi.
Amb l'associació fem aquesta secció i aquesta col·laboració, i avui la Carme ens visita per explicar-nos, Carme, què hi havia abans del Big Bang, d'aquesta gran explosió.
Sí, de fet, és un tema que ha suposat molta feina de recerca, de comparar, d'analitzar, de poder-ho explicar amb senzillesa, amb calma. Però bé, què hi havia abans del Big Bang? No ho sabem.
No sabem res de res?
No, però sí que sabem que l'univers es va originar fa 14.000 milions d'anys en una gran explosió de l'espai. Matitzo de l'espai, perquè molts diuen una explosió en l'espai, no, de l'espai, perquè quan es fa aquesta gran explosió és quan realment sorgeix l'espai. Però bé, preguntar què hi havia abans del Big Bang és equivalent a preguntar què hi ha més enllà de la vora de l'univers. És a dir, hi ha un espai dins del qual s'està expandint l'univers? La resposta, penso jo, igualment va en contra de la nostra intuïció.
La resposta no la tenim.
No, perquè és l'espai mateix el que s'està expandint. Aleshores, tota l'energia existent en l'univers estava concentrada en un punt més petit que un àtom, molt més petit. La temperatura era molt alta i per aquesta raó no existia la matèria com avui la coneixem. Explico tot això per arribar al final de la pregunta. Però bé, després de l'explosió, l'espai s'expandeix, es refreda i permet la formació d'àtoms, d'estels, galàxies, planetes, a partir de partícules elementals. Però què és, en realitat, la teoria del Big Bang? Explica dues coses importants, per mi. Explica l'expansió de l'univers i l'evolució de l'univers. És a dir, l'expansió explica l'existència d'un passat dens i calent i la formació dels objectes astronòmics que s'observen avui en l'esfera celeste, estrelles, galàxies, cúmuls, etc. I per l'evolució, què explica? A partir del primer segon, perquè no explica com es va generar l'univers, ni què va passar abans del primer segon. Respecte a l'evolució, he trobat diverses hipòtesis, però bé, sobre aquest esdeveniment, és necessari estudiar la teoria quàntica de la gravetat, perquè la gravetat és una força d'atracció universal que pateixen tots els objectes, sigui un electró o un estel, nosaltres mateixos, és una força dominant i amb molta massa, per exemple, tota la massa de l'univers. Però tota aquesta massa i energia estava tancada en un punt, per tant, és un sistema quàntic. I segons la teoria quàntica, del buit, del no-res, poden aparèixer estats de matèria de forma espontània. Per tant, en el buit existeixen fluctuacions energètiques a nivell quàntic que podrien ser molt bé els bressols d'un abans del Big Bang. I si em preguntes, suposo que estàs intentant preguntar-me què és una matèria elemental, no? Una partícula elemental.
Sí, vaja, m'he quedat amb diferents conceptes dels que has anat anomenant que podríem treure i anar comentant, però vaja, alguns ja els hem tocat en alguns programes. Què és, exacte? Comencem per aquí i després ja en tinc una altra de pensada.
Bé, jo diria d'una manera molt senzilla perquè tothom ho entengui. Una partícula elemental és tot el que existeix a l'univers. És a dir, des d'un vas, d'un escuradents, d'un bolígraf, fins a una galàxia. Tot està fet de matèria que es pot descompondre en partícules elementals i que interactuen aquestes partícules per mitjà de quatre forces: la gravetat, l'electromagnetisme i les forces nuclears feble i forta. I la teoria quàntica és el que descriu aquestes quatre forces. finalment, només per dir-te que què hi havia abans del Big Bang, per mi, que sóc un amateur, que estudia, fa recerca i intenta entendre-ho, jo crec que hi havia, o podria haver-hi hagut, a nivell quàntic, certes fluctuacions quàntiques, que devien ser els bressols d'aquesta gran explosió de l'espai.
Certes, no sabem quantes.
No.
Precisament el Big Bang també té els seus problemes, Carme. Quins serien els seus problemes d'aquesta gran explosió?
N'hi ha molts. Per exemple...
Anomenem-ne algun, va.
Va. A veure, des de l'any 1929, quan Edwin Hubble, va descobrir l'expansió de l'univers, s'ha progressat moltíssim, però hi ha certs problemes. Per exemple, el problema de l'horitzó, per citar-ne un. El problema de la geometria de l'univers, 2. El problema de la matèria fosca de l'univers, 3. I el problema de l'edat de l'univers, 4. Per mi aquests 4 problemes són els més importants i si vols un bon programa els podem desgranar.
I d'aquests 4 et mullaries a dir quin és el més important, el més perjudicial?
La geometria de l'univers. Per què? Bé, la teoria del Big Bang es basa en la teoria de la relativitat general d'Albert Einstein, això ho sabem, no? Segons la qual la geometria de l'univers pot ser plana, tal com l'entenia Euclides, o esfèrica. Però el problema de la geometria rau en què l'univers que observem exhibeix una geometria plana, o almenys molt propera a ser plana, la qual cosa és poc probable, ja que, de no ser exactament plana, amb el temps evolucionaria ràpidament cap a una geometria altament esfèrica. I aquí, per mi, hi ha un problema. Un altre problema, de la matèria fosca se'n parla moltíssim i en certs experiments. El problema de l'horitzó, per exemple, que t'he citat, no?
Serien els 4 grans problemes, aquests, Carme.
Sí, els que per mi ho són. Per altres potser seran uns altres, per mi són aquests que no acabo d'arribar a entendre. És a dir que...
Tampoc hi hauria molta diferència, però, no? El problema de la geometria de l'univers, per exemple, hi coincidiries tu, hi coincidiria una altra persona,
sí, sí.
Que com tu doncs, sigui sí. Aficionat al nivell que sigui de l'astronomia.
Sí, sí, per suposat són 4 problemes bastant universals, però quan llegeixes, fas recerca i busques, et topes sempre amb molts problemes del Big Bang, però fonamentalment se subratlla, interiorment subratlles aquests, sense que estigui subratllat físicament, no? Per exemple, doncs, com dèiem, el problema de l'horitzó, la temperatura de l'univers és la mateixa en qualsevol direcció que observem. Això és curiós. Com succeeix això? Doncs no se sap que tots els punts de l'univers han interactuat d'alguna manera per igualar la seva temperatura. Com ha sigut possible? Això és que és com un misteri, Sergi.
Continua, per tant, sent un misteri.
Sí.
Has parlat abans de l'espai, Carme. Podríem parlar de l'espai, però podríem entrar també a parlar del temps?
Sí.
És que I potser ho podríem lligar amb l'actualitat, amb aquest temps de maig.
No el sé mes de maig.
Què ens espera aquest mes de maig?
Si tinc temps, parlo 2 minuts de l'espai i temps, i si no, deixem un altre programa, gent, com vulguis.
Som-hi, sí.
No sé, a veure, l'espai i temps són conceptes que no tenen sentit abans de l'aparició de la matèria en l'univers.
El que insistíem abans, no, exactament. Parlàvem de l'espai, no en sí. L'espai, perquè encara no havia aparegut. No.
L'espai comença a existir des del moment en què hi ha la gran explosió de l'espai. És a dir, l'espai i el temps apareixen en el mateix moment del Big Bang. I la quarta dimensió existeix, és el temps, i té a veure amb la força de la gravetat. Perquè, doncs bé, que l'univers sencer hagi aparegut del buit, del no-res, va en contra de la nostra intuïció, i per això ens és tan difícil d'entendre. La lògica en què la nostra ment es relaciona amb el món exterior, la nostra lògica està construïda sobre la base d'experiències amb el món, i no amb un món subnuclear, que no entenem. És per aquesta raó que volem sotmetre tots els processos a un model senzill. És a dir, només crec el que veig. I punt. Però en sistemes quàntics és possible, per exemple, que un objecte estigui simultàniament en diversos llocs o que un objecte salti d'un lloc a un altre sense passar pels punts intermedis, per exemple, l'efecte túnel quàntic. Aquí tens un exemple, és a dir, què és l'efecte túnel quàntic? És un efecte de la mecànica quàntica que permet transicions a través d'un nivell d'energia prohibit per la mecànica clàssica. Normalment aquests efectes s'observen a petita escala on les partícules presenten una dualitat ona i partícula. Però sí que és cert que espai i temps sorgeixen en el mateix moment en què hi ha la gran explosió de l'espai. I si vols parlem del mes de maig.
Home, en meteorologia diuen al maig cada dia un raig. En astronomia, què té d'especial el mes de maig? O què pot tenir d'especial aquest mes de maig, Carme?
Les etequàrides. És a dir, és una pluja de meteors, restes de partícules deixades pel cometa Halley, en la seva òrbita periòdica cada 76 anys al voltant del Sol, i coincideixen amb l'atmosfera terrestre cada any, produint fogarades ràpides, visibles sobretot al sud de la península, durant gairebé tot el mes de maig, i s'anomenen etequàrides perquè semblen tenir el seu radiant, surten, radiant vol dir d'on surten, de l'estrella Eta Quarii, d'aquí el seu nom. I repeteixo, radiant és el punt de l'esfera celeste on surten les trajectòries de les pluges d'estels. Després hi ha les conjugacions planetàries aquest mes, parlar també de l'ossa major, l'ossa menor, la major que ens ajuda a trobar la menor, podem contemplar les dues en el cel durant tot l'any, perquè aquesta constel·lació, des de l'hemisferi nord, mai s'amaga. És a dir, dins de l'ossa major hi ha 7 estrelles del carro que són realment les que ens ajuden a buscar la polar, no? Per tant, molt a prop de l'ossa major està la menor, que conté la mateixa estrella polar o estrella del nord. Aquest mes també hi ha Saturn.
Mira.
Que es mou més lentament en el cel, en la constel·lació de la Verge, conegut pels seus famosos anells, el senyor dels anells, que diuen, no? Que ha estat amagat durant més d'un any, i ara per fi tornen a començar a ser visibles els anells. A veure, els anells de Saturn s'oculten pel fet que l'eix de rotació d'aquest planeta està inclinat, i són tan fins que, degut a l'enorme distància en què es troben, es tornen invisibles. Amb telescopi es pot arribar a veure algun anell.
Algun anell, algun podríem arribar a veure. Maco.
Sí, però molt, molt. Sí que es pot veure, en canvi, Tità, la lluna de Saturn. És un satèl·lit més gran que Saturn i el segon més gran del sistema solar, Tità.
Doncs tots aquests fenòmens els podrem veure o a simple vista, com dèiem ara, utilitzant, per exemple, un telescopi aquest mes de maig. Carme, haurem de reprendre la setmana vinent secció, perquè encara ens faltarà parlar de la formació de l'estructura d'aquest univers, de la formació dels àtoms, de les primeres estrelles i de l'aniquilació d'antimatèria. Tot això ho deixem per dimarts de la setmana vinent.
Perfecte, molt bé.
Fins la propera, Carme.
Moltes gràcies.